Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats.
El nostre convidat d'avui té relació amb la música des de sempre, podríem dir. El piano és el seu instrument i el món de les corals el seu àmbit primordial, amb un projecte d'un duet que també forma part de la seva trajectòria. Avui passa pel Connectats el terrassenc Pol Perera, de la mà del nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, com havíeu anunciat, estem amb el pianista terrassenc Pol Perera. Què tal, Pol, com estem?
Hola, bona tarda, com anem?
Doncs aquí, per saber una mica més de tu, això d'on ve, de la música, d'on et ve? D'una mica de família, no?
Sí, sí, em ve de família, per les dues bandes. Hi havia músics professionals a la banda del meu pare i de la meva mare també. Sí, sí. I m'ho vaig trobar una mica així, la música a casa, i m'hi vaig pujar al carro.
Quan tens que decidir, quan acabes la selectivitat, has de decidir i decideixes formar-te en aquest camp, no? On vas estudiar?
A veure, jo, diguéssim, de tota la fase inicial, infància, joventut, la vaig estudiar a una acadèmia familiar, de fet, de Metieta, amb Metieta, i després vaig acabar el grau mig al Conservatori Municipal de Barcelona, al Bruc, vaig fer els dos últims cursos, i després vaig fer el MUC. I després he fet algun postgrau al Liceu, també, i, bueno, això no s'acaba mai, vaja.
Sí, sí, clar, són aquelles formacions que han de ser continuades. I tries el piano? Com és que tries el piano?
Diguéssim que el tenia a l'abast. A casa també hi havia altres instruments, però ràpidament m'hi vaig sentir molt familiaritzat i era un instrument que em permetia com desenvolupar-me molt, no sé, molt fàcilment en moltes facetes diferents. Me'l sentia més proper que no potser instruments de corda o de vent o la mateixa guitarra, que també la toco una mica, però amb el piano em sentia més, sí, més lliure.
No has mai has volgut anar-te cap a... I que t'has quedat al piano i el que deies, toques la guitarra, però no has volgut fer més innovació.
Bueno, a veure, sí que sóc una mica cool inquiet, eh? I quan m'arriba un instrument intento fer-lo sonar i em defenso, pues, amb la guitarra, l'acordió, l'harmònica... Però, clar, diguéssim que hi ha gent que té com moltes facilitats per excel·lir en infinitat de camps, com podria ser un J-Pop Collier, pues, jo necessito focalitzar l'energia i amb el piano ja no me l'acabo. Vull dir que, però bueno, sí que puc tocar altres instruments i de vegades amb els projectes que faig pues, m'hi trobo sortint de la zona de confort i tocant altres coses, que la veritat és que també m'ho passo molt bé. I cada instrument té la seva història.
Sí, sí, clar, cada història no és el mateix a tocar el saxo que tocar el piano, és evident.
Exacte.
Una cosa, Pol, quan acabes, no sé si ets ja mentre estudiaves ja feies alguna cosa, alguna feineta, o no sé, què fas? Quines comences a ser les teves primeres feines?
Jo vaig començar a treballar mentre estudiava, com la majoria de gent, i les primeres feines en el camp musical van ser classes a acadèmies de música. A la primera acadèmia on vaig treballar va ser allà on havia estudiat, que després d'acabar el grau mig pues ja vaig entrar com a professor i acompanyant. I de seguida vaig descobrir el món coral i actualment no dono classes i em dedico a acompanyar cors, bàsicament. Ja he anat canviant les classes per cors. I després doncs, molts tipus de feines també relacionades amb la música, des de composar, escriure i acompanyar, fer recitals, bueno, mil històries, teatre, música en directe, o sigui, hi ha moltes facetes dels pianistes, la veritat és que tenim aquesta sort que ens necessiten a moltes bandes.
Ara vaig cap al tema del món coral, que és el que és un dels teus grans mitjans de feina. Però t'agradava donar classes o era una cosa que fas allò, va, vinga, ho faig perquè necessito?
Sí, jo a mi m'agrada molt la pedagogia, sempre i quan la relació amb l'alumne sigui una relació rica i bidireccional, no? Quan jo tenia alumnes interessants, vull dir, independentment del nivell que tinguessin, si ells tenien ganes, jo disfruto molt fent classes. Perquè a les escoles de música la meva experiència no sempre... Aquesta situació era minoritària, i després les condicions en general a les escoles de música són molt precàries i també la possibilitat de fer altres activitats professionals molt engrescadores sovint no eren compatibles amb fer classes perquè no podia demanar substituts o no m'ho podia muntar. Clar. I massa sovint tenia la sensació de renunciar a coses molt xules per estar a un lloc on la gent venia sense ganes, llavors no compensava. Però el fet en si d'ensenyar sí que m'agrada, vull dir que m'han tingut alguns alumnes particulars que de tant en quant fan classe i m'ho passo molt bé.
I clar, parlaves de que de repente descobreixes el que és el món coral, sobretot pel fet de que els pianistes, doncs, clar, acostumeu a tocar sols o teniu petites formacions, sí. I per tu va ser un gran descobriment, el món coral.
Sí, sí, a mi em va... vulgarment em va rebentar el cap. O sigui, el primer cop que vaig tocar amb un cor... vaig descobrir el que significava tocar amb un col·lectiu gran, no? Una massa sonora, la col·lectivitat de molts individus fent una cosa, posant-se la mateixa energia, la mateixa vibració, i vaig flipar. I clar, els pianistes, això, el que més es podria semblar seria com l'orquestra, però el piano normalment no hi té cabuda. Llavors, amb el món coral vaig descobrir aquesta possibilitat de fer música amb molta gent alhora i paral·lelament o com a conseqüència, no ho sé, pues resulta que és un camp que, pel que sigui, se'm dona bé. Vull dir que hi ha molts pianistes molt bons que, per exemple, no acompanyen bé corals, no? Pues hi ha un tema d'escolta, hi ha un tema de respiració, hi ha la capacitat d'estar escoltant i entendre què necessita el cor per, no? Aquesta mena de... O sigui, ser pianista de cor no és només tocar una partitura, són milions de coses més. I això resulta que se'n dona bé. I a més, pues, no hi ha una formació concreta d'aquest àmbit a Catalunya, ni a Espanya, de fet. I clar, els que ens hi hem acabat dedicant pues, som gent que ens hi hem trobat, que se'ns ha donat bé, que ens ha agradat, i que com no som tants, pues, la veritat és que tenim molta feina. Llavors és oli en un llum. Sí.
Actualment estàs al Cor Jove de l'Orfeó Català?
Sí. Sí. Ja és el meu tercer any.
Sí,
vaig guanyar la plaça, es va obrir la vacant i mira, vaig tenir la sort i l'encert de ser allà.
Però també treballes amb altres corals que a vegades et demanen, no?
Sí. Clar, a Catalunya tenim una tradició històrica coral envejable. Però clar, és el món amateur, hi ha molts cors que no es poden permetre tenir un pianista d'assaig cada setmana. Llavors, moltíssims cors fan, pues, preparen el repertori amb el seu director o directora, i quan s'apropa el concert, pues, fan un, dos, tres assajos amb pianista i el concert. Llavors ja, això, hi ha molts cors que em criden molt sovint. I després tinc també altres cors fixes de manera setmanal. Però sí, bàsicament. I després hi ha bastantes federacions corals. Hi ha el SIC, que és el Secretari de Corals Infantils de Catalunya, és la Federació de Corals Infantils, hi ha Corals Joves, hi ha la FASEC, hi ha moltes federacions corals, i la veritat és que tinc bastant vincle amb totes. Llavors, sovint quan fan coses grosses, pues, també ens criden els pocs pianistes que ens dediquem a això.
Sí. Sí, el que deies, no? A Catalunya, doncs, hi ha un ampli espectre, hi ha un ventall de corals i sou pocs, potser diríem, els que esteu especialitzats, i això fa que tingueu, doncs, moltes opcions i molta feina, no?
Exacte, sí.
també tens una part d'això que dèiem del cor jove, etc, les altres corals que pots col·laborar, també tens un projecte, un duet, no?, que es diu Vora Aigua, no? Explica'ns una mica de què va ser.
Sí, aquest projecte que tinc amb la Montse Moral, que és una vocalista meravellosa, i vam començar a treballar en plena pandèmia, i és un projecte molt especial, que m'estimo molt, i que m'ha permès, a mi i a la Montse ens ha permès, com trobar un espai creatiu en el qual ens hem sentit lliures de fer el que ens surt de fer, i tenim un afany creatiu bastant afí. Llavors ens hem trobat i hem començat a fer el que ens agrada. I és una cosa que no és gaire mainstream, per dir-ho d'alguna manera, però que és un espai que ens permet expandir-nos en la nostra vessant creativa. Llavors això ens és molt preuat. I fes un duet de piano i veu, bàsicament, però bueno, els dos cantem, jo li faig segones veus, ella també toca de flautes dolces, i fem cançons pròpies. No és ben bé cançó d'autor, en el sentit de rascar la guitarra, vull dir que són arranjaments bastant elaborats, hi ha molta poesia, bueno, és un espai que m'estimo molt, la veritat.
És aquí
avui tenim concert.
Avui teniu un concert. No, dic que... Bueno, digue'ns on, home. Fem una mica de...
Avui, sí. Mira, en una de les escoles que vaig treballar 10 anys, a Tordera, al Teatre Clavé de Tordera, fan un cicle els dijous de juliol, que es diu L'altre Clavé, que són uns concerts a la fresca.
Molt bé.
I anirem a tocar a Tordera avui. Sí.
Aquí és on diríem que pots... Tant tu com la Montse podeu fer el que dèiem, no? la vostra creació, les vostres cançons, això va bé, no? La feina, que és tot més... Bueno, una coral, doncs, hi ha una cosa que va molt més establerta, molt més programada, aquí podeu... Pots sortir els teus
dins. Clar, quan treballo en projectes que ja funcionen, vas a roda. Diguéssim que incorpores allò que... O si estàs dins de l'equip directiu, doncs tens cert marge de decidir coses, però sempre doncs, són projectes grans, no?, que estan per sobre teu i tu estàs al servei d'allò. I en aquest aspecte o parcel·leta laboral que professional que tenim, aquí ens ho fem tot nosaltres i fem el que volem, com volem, i no quan volem, perquè ho voldríem fer més, però Déu-n'hi-do la feina que tenim.
Ja esteu fent el tercer disc? No sé si l'heu fet ja o...
Estem en procés. Sí, tenim uns quants temes ja enfilats i ens en falten alguns i ja ens hi posarem a gravar. D'aquí poquet, espero.
Va, marxem una mica de la música. Una de les coses que t'agrada és la natura, no?
Ai, sí, la natura. Mira, això també ve una mica de família, jo crec, tot i que tingui jo una tirada així innata cap allà, però el meu pare és biòleg i tota la meva infància, els caps de setmana, marxàvem de casa i anàvem al bosc. Llavors, jo crec que he desenvolupat una mena de connexió que, amb la natura, que és un espai en el qual em sento molt tranquil, molt serè i molt ple. Llavors, soc capaç d'estar hores i hores a la natura, en silenci, gaudint de la fresa, del color, de les olors, de l'aire, de mirar ocells, de... Bueno, sí, per mi és un estat que podria estar hores i hores i hores.
I on acostumes a anar, Pol? O no tens un lloc fet? Doncs,
tinc diversos llocs fetitxes, una mica, eh? Bueno, vivint aquí a Terrassa, evidentment, per tota la zona de l'Ubac, doncs hi ha bastants llocs que m'agrada anar. A més, ara tinc les nenes, doncs, a agafo el cotxe i hi ha com llocs bastant a prop, relativament... a prop, que és fàcil d'anar, i sí, està molt bé. Però després també tot el Delta de l'Ebre me l'estimo molt, és un lloc molt especial, tot el Montseny... Bueno, són llocs com molt contrastats i amb molta biodiversitat i que és fàcil perdre-s'hi i poder gaudir d'estar sol també i en calma, que no són llocs supermassificats.
I parlaves de una, dins d'aquesta afició a la natura, una que a mi, la veritat, em va causar... Bueno, no és que em sorpresa, sinó que... Ostres, no ho diu tothom, no? Observar aus, no? T'agrada mirar les aus.
Sí, sí, sí. No. I no sé ben bé per què, però és... això de les aus, no sé si té a veure amb aquesta anhel de llibertat, no? Els éssers que volen. És com, no sé. I després ja... A mi de vegades vaig al bosc i la gent em diu, hòstia, però... I les plantes, que boniques que són. Dic, sí, sí, és veritat, però el que té una bèstia és que és efímera. O sigui, tu la planta està allà i tu pots anar a veure-la i gaudir-la i sempre que vulguis, no? Mm-hmm. Però un animal, un ocell, n'hi ha que són molt difícils de veure. Mm-hmm. I de vegades estàs tota una tarda o diversos dies en un lloc i passen un segon i mig i has vist un ocell que ja et val la pena de bueno, no sé, és com... És molt especial, és molt especial. I després, no sé, els ocells tenen aquesta cosa... També la forma, em sembla una forma com molt genuïna, molt pura, molt, no sé, delicada i bella alhora. És com... Bueno, no sé. M'inspiren coses maques, els ocells.
I a la seva manera també fan música, no?
Exacte, també són cantaires, i tant.
O sigui, tu ets d'aquells que et diu mira, una mallarenga o no sé què, i l'altre et diu, què estàs dient? Suposo que ets dels que saps les espècies.
Sí,
gent...
sí, m'entrego sovint. Uh-huh. T'he de dir que, com que molt sovint... O sigui, jo fa molts anys que observo aus, uh-huh, ocells, però no fa gaire anys que els començo a identificar pel so. Uh-huh. Perquè com estic molt acostumat a veure'ls amb binocles, de vegades estan lluny.
Sí, sí.
I el so no... O sigui, ara sí que m'estic com fixant i sí que n'hi ha cada cop més que identifico pel son. Uh-huh. Però moltes vegades només per la forma de volar, per la forma de les ales, pel dibuix que fan, la trajectòria, tot això és molt més ràpid per mi identificar-lo que no el so.
Doncs avui hem sabut més del pianista terrassenc Pol Pedrera, una persona molt vinculada al món coral i també, com veiem, doncs, també un amant de la natura i de les aus. Pol, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Molt bé, doncs gràcies a tu, Sergi.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Estàs tan lluny de mi com el Bayern de Sant Pauli, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant, com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. I ploro i enyor tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. A prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te prou. I quan no em quedi més de l'est, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te prou. I quan no em quedi més de l'est, seguiré però més a poc a poc.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Calor pot tenir conseqüències molt greus per als animals de companyia. Avui descobrim unes quantes pautes, recomanacions i curiositats sobre els gossos, els gats, els conills i la calor. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans ens reuna amb Aurora Escobar, del veterinari Bitxos. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem de l'onada de calor que no només afecta els humans, sinó també els animals de companyia. Concretament parlem dels gossos, com ho pateixen i com afecta les seves rutines. En parlem amb la veterinària Aurora Escobar, de Bitxos, d'aquí de Castellà. Aurora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho porten els gossos? Els gossos que últimament suposo que heu estat veient.
Sí, bueno, en principi, per sort, aquest any no n'hem vist gaires, perquè la gent és bastant conscient, suposo, del que fa, però sí que és veritat que ja quan ens arriben aquí a la consulta ja veus que ja comencen a pantejar i estan ja tenen calor, ¿vale? Llavors, el que s'ha d'evitar, sobretot, bueno, s'ha de tenir clar que els gossos no suen, ¿vale? Els gossos no suen com nosaltres, llavors només perden la calor a través del panteig i pels coixinets, diguéssim, ¿vale? Llavors, si tu el treus a les hores que fa més calor, ¿vale? Llavors, aquest gos és impossible que si tu ho fas caminar una hora pugui regular aquesta temperatura, i el problema ve després, quan puja tant que després no hi ha qui la baixi, ¿vale? Llavors, s'ha d'anar molt al tanto amb això. S'ha de vigilar molt. Llavors la gent és conscient, però a vegades no. Inclús deixar-lo al cotxe, 5 minuts que surto a agafar no sé què. No. Si aquestes coses no es poden fer, ¿vale? Perquè ells no suen com nosaltres i els costa molt eliminar aquesta calor que agafen, sí.
Per tant, els signes evidents que el gos està patint molt la calor és el panteig. I què m'has dit més? Que ho expressen a través dels coixinets?
Bueno, els gossos no suen, ¿vale? Llavors suen pels coixinets i pel panteig. Evident, els coixinets nosaltres no els veiem perquè estan en contacte amb el terra, però és una pèrdua de calor molt, molt sutil. O sigui, com més pantegi un gos, és que té més calor, intenta eliminar aquest excés de calor amb aquest respirar tan, tan ràpid, ¿vale? Però és que arriba un punt que potser el panteig no és suficient, que és el que parlàvem abans. I si no és suficient aquest panteig, llavors l'organisme comença a intentar compensar. Llavors és quan ja tot es degenera, ¿vale? Llavors pot haver-hi, bueno, símptomes, ¿vale? Quan aquesta temperatura no va baixar, el cos ha de respondre i llavors ja comença a veure altres símptomes que són ja més greus, bastant més greus.
Quan comencem a notar que el gos s'acalora, què hem de fer? Com actuem? Encara que no li hàgim exigit tampoc gaire esforç físic, però simplement per la circumstància.
Vale. El principal seria donar-li aigua, intentar donar-li aigua, val? Tampoc és convenient això que dius, hosti, doncs el fico de cop a dins a la piscina, o sigui, no, s'ha de baixar la temperatura progressivament, sobretot amb líquid oral, poquet a poquet, eh? O sigui, anar-li donant a poc a poc i llavors intentar refrescar-lo una mica, ni amb aigua molt freda, no, amb aigua tèbia, inclús mullar-lo amb la mà, vale? Intentar que poquet a poquet baixi aquesta temperatura, això seria el primer, i anar a un lloc amb ombra, i això és bàsic, ja. Un lloc que sigui més fresc del que ell està, si és possible, evidentment, si és possible.
Ara suposo que haurem d'alterar una mica les rutines i buscar moments del dia en què faci menys calor, acostumar l'animal a un altre horari.
Exacte. L'ideal seria treure el matí d'horeta i al vespre, quan ja el sol ja quasi no toca, o sigui, a les 8, 8 i mitja. Sí que és veritat que hi ha animals que estan acostumats a sortir 3 cops o 4 al dia. Llavors, aquestes hores del migdia que dius que l'haig de treure perquè està acostumat i l'haig de treure, va de fer pipí o va de fer el que sigui. Intentar que sigui el més curt possible i, sobretot, resguardar-se del calor, del calor del sol. Això és important, sí. Però l'ideal és primer al matí, i que sé que és complicat, i a última hora del vespre. Vull dir, això seria l'ideal, sí.
Hi ha alguna tècnica? Per exemple, i aquí parla de raspallar el gos, o pelar-lo, portar-lo a la perruqueria i tallar-li el pèl ben curt.
No, res. No, a vegades el pèl inclús és millor perquè protegeix, ojo, perquè moltes vegades els pelen perquè diu que té calor i llavors això encara és pitjor perquè el sol entra directe a la pell, o sigui, no. Llavors, sí que, sobretot és el mantenir-lo amb temperatures baixetes, però pelar-lo, evidentment, no. Mullar-lo, sí, perquè el fet de mullar-lo, això el refresca bastant, vale? La pell baixa la temperatura. I llavors, sobretot, el color de la pell també és important. Els gossos que són negres tendeixen a acumular més calor que els altres, i les races. Hi ha races que són molt més propenses. Aquestes races braquicèfales, aquests tipus bulldog francès, els carlinos, els boxers, aquests gossos que ja de per si no respiren bé, s'ha d'anar molt al tanto amb aquests gossos, perquè poden agafar un cop de calor amb caminar 10 minuts. I que això s'ha de vigilar. Però pelar no, perquè deixa el pèl descobert, la calor va directe a la pell i a més pots tenir problemes inclús d'alguna cremada o irritacions a la pell. No, això no.
Hem de patir si hi ha alguna superfície en què estigui calenta, el terra roent, que evitar que el gos passi per allà?
Sí, sobretot en llocs així que hi ha ciment i hi ha, bueno, terra que és molt pla, que s'escalfa tot el dia. Pensa que ells tenen els coixinets, que això els protegeix, però depèn del gos. Aquests gossos que tenim a ciutat no són gossos de muntanya, la majoria, i no tenen els coixinets molt protegits. Llavors, si tu els portes a caminar per ciment o per terra o per ciutat, possible que això, els coixinets s'acabin irritant, s'acabin inflamant i s'acabin erosionant també. Llavors, s'ha de vigilar també, perquè, clar, no porten sabates, ells no es poden protegir de la calor. I això sí que a vegades ho veiem, també aquí. Vull dir, hòstia, mira, s'ha fet ferides als coixinets. No, és que s'ha fet ferides, és que aquests coixinets ja no... O sigui, amb la calor es desfan. Literalment, sí.
Ens hem d'estranyar, o no, entenc que no, si el gos canvia d'actitud durant l'estiu, encara que sigui dins de casa, que el veiem més apagat, que li faci mandra sortir, que no estigui tan actiu, suposo que són signes molt evidents, no?
És normal. Ara sí que és veritat que això potser amb gossos joves no ho notem tant, o sí, però sobretot amb gossos ja més adults. Vale, això també ho notes molt, perquè dius, ostres, abans em caminava, ara no em vol caminar, abans volia sortir, ara no vol sortir, inclús em menja menys. O sigui, ja et diuen, és que avui en lloc de dos cops n'ha menjat un. És normal, perquè nosaltres també ho fem, això. Vull dir que això és normal. Ara, una altra cosa és que tingui altres símptomes, que et vomiti, que no et pugui caminar, coses d'aquestes, però el normal és que amb la calor baixin la intensitat, Ja sigui gossos, ja dic, normalment més grans, però els joves també ho fan. Vull dir que ho notem amb tots, i potser a la tarda vespre s'activen. Això també passa.
Jo crec, Aurora, que tot es resumeix al sentit comú.
Totalment, sí. Jo a vegades, quan surto, jo sé, a les 3, així, que veig, i veig gent que va passejant el gos, penso, ostres, aviam, siguem una mica conscients, de tot això, vull dir que a vegades ens sembla que no passa res, però a vegades pot passar, i a vegades la situació aquesta és irreversible, vull dir que a vegades pot ser irreversible. Llavors, si ho fem, fem-ho, però fem-ho amb consciència, o sigui, te'l feiem poc, anem per l'ombra i cap a casa, i a la tarda ja sortides més estona. Això és importantíssim, sí.
Perquè quines podrien ser les conseqüències d'un cop de calor?
Bueno, un cop de calor normalment dona... A vegades pot començar, bueno, el panteig aquest, dificultat respiratòria, a vegades donen vòmits, diarrees, inclús pot arribar a donar pèrdues de consciència, vull dir, moltíssimes coses. I si ja ens anem més cap a, o sigui, que més cap a dins, podem tenir inclús edema a nivell cerebral, problemes hepàtics, problemes renals, perquè no hi ha aigua, el ronyó també queda tocat. O sigui, que poden haver moltes conseqüències que a vegades són irreversibles, O sigui, hi ha òrgans que ja no recuperen d'això. Vull dir, que s'ha de vigilar.
També moderar l'esport, si ens agrada sortir a córrer amb el gos, si ens agrada, o en el propi animal li agrada córrer darrere la pilota en aquests dies de calor? Millor.
No, és una mica, perquè sí que a vegades ens trobem amb la... No, si avui el meu m'ho aguanta, això. El meu està acostumat, sí, clar. Està acostumat, però està acostumat amb temperatures normals. O sigui, no amb això que està fent ara. Llavors, el gos, evidentment, no paren. Ells no paren. Tu, si els fas córrer, corren. Si els dones la pilota a la tina, és després. Que igual acumula tanta calor que llavors ja no la pots baixar. Vull dir que això s'ha de pensar una mica. Ja sé que ho aguantem, sí. Però i després, ja veiem què passa. Vull dir, això s'ha de vigilar, sí, sí.
Els gats són un capítol a part, no? Suposo que canvia perquè no els traiem de casa, però a casa sí que hem de tenir en compte alguna cosa.
Sí, sobretot l'accés a aigua en els gats és bàsic, i llavors ells mateixos normalment els gats tendeixen a buscar ja la frescor, eh? Són bastant més conscients potser que els gossos, però hi ha gats que potser no tenen tanta facilitat, amb això s'ha de vigilar, i sobretot molt aigua, i a l'estrès el menys possible, perquè els gats també amb l'estrès, ojo, llavors aigua i temperatures així més o menys fresques, perquè als gats ens sembla que no, però també, sí, també poden tenir cops de calor. No tant, perquè és el que tu dius, que no corren, no fan l'exercici, no se'n corre, però també poden tenir cops de calor, sí.
Algun altre animal domèstic, Aurora, que hagi d'atendre algunes recomanacions?
Sí, els conills. Els conills són supersensibles a la calor, molt sensibles. Potser et diria que els que més, quasi. Llavors, a vegades tenim conills a la terrassa, que dius, bueno, el deixo a la terrassa amb una gàbia i tal. I te n'oblides el conill que està allà a la terrassa i li toca el sol tot el dia. És que els conills, amb res... es poden morir per un cop de calor, sobretot vigilar molt amb els conills, que hi ha molta gent que té doncs, com a mascota a casa, intentar resguardar-los, no treure'ls a l'hora de la calor, si cas al vespre, i que tinguin accés a aigua, sobretot també.
Doncs molt important tot això que ens expliques, sobretot perquè hi ha conseqüències que avisaves podrien ser irreversibles. Aurora Escobar, veterinària de Bitxos aquí a Castellà, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions.
De res, espero que serveixin, que la gent ho escolti, que serveixin perquè es mentalitzi tothom, que hi ha vegades que volem el millor però no ho fem, i això és important, que és un tema seriós, és un tema seriós, i que s'ha de vigilar, sí.
I tant que ha servit, i tant. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
De res, igualment, merci, adéu.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, connectats. Soc la Jenny i us voldria demanar la cançó Malasua de les Montses, ja que trobo que és una cançó molt divertida i crec que serà la cançó de l'estiu. Una abraçada.
Però és que ho sento així. Clar que hi ha dubtes, assumeixo el risc. Soc conscient que pot no sortir, però molt a plantejar-se-li. Sí, és probable que em faci mal, però ara mateix això ja m'és igual. No és per orgull, no sé si és normal, però és el que em surti, és el més natural. Malasú, 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 em diu. Amb tot i mala foto, però jo em tiro. Em fico dins d'aquest puto riu. Sabeu comptar, no compteu amb mi. Ja sóc grandet per no fer-me petit. Pot ser que tu no ho vegis així, però me la pela el que diguin de mi. Potser demà me'n penediré, potser serà el millor que mai he fet. No ho sé, tira endavant, no t'ho perdis més. Cada fort fins cada bé. Let's do it.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara, en aquest tram final del Connectats de dijous, anem fins a Sabadell per conèixer una novetat literària que combina la narració amb la reivindicació al voltant de la llengua catalana. Un text pels petits de la família i que pot ajudar els pares a explicar-los per què és important fer servir la llengua catalana. Ens ho explica la Mireia Sans. Bona tarda.
El sabadellenc David Vila té nova proposta literària, és Els petits llenguaferits i el monstre Joan, un àlbum il·lustrat publicat per Sibila Edicions i que ha estat a quatre mans amb la Jessica Neukelman en el marc del projecte Llenguaferits. De tot això hi anirem a poquet. Tenim les il·lustracions també de la Sílvia Morilla. David, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos un cop més.
Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres, de poder-te, que ens puguis explicar tota aquesta creació, però jo crec que hem de començar una mica pel principi, perquè els petits llenguaferits i el monstre Joan són personatges per separat que es troben, no?
Sí, exacte.
Doncs va, comencem explicant-nos una mica qui és el monstre Joan i qui són els petits llenguaferits.
Em sembla perfecte, perquè així sabem d'on venen i per què s'han trobat ara, no? Que és una cosa que em fa molta il·lusió. Sí, el monstre Joan és un personatge que n'he anat publicant ja uns quants llibres. De fet, quan vaig publicar el meu primer recull de contes per adults, perquè jo normalment escric contes per adults, narrativa breu per adults, però dins d'aquell primer llibre del Niasa ni Bèstia hi havia un conte per nens, que era el monstre Joan. Aleshores vaig pensar, ostres, quan vaig publicar el segon recull de contes, vaig dir, i si incorporo també una altra història per nens també amb el monstre Joan, no? I ho he anat fent així en cada llibre, no? I de fet aquest, Els petits llenguaferits i el monstre Joan, forma part del darrer recull de contes que he publicat, que es diu A la lluna, no? Per adults, i aquest que és per nens. El monstre Joan és un monstre molt bo, molt bo. De vegades això dels monstres fa una mica de por.
Sí.
Però el monstre Joan és bo, perquè jo crec que els monstres també poden ser bons. Simplement són diferents. I de vegades pensem que algú que és diferent ens ha de fer por, i no. En la diversitat, en la diferència, doncs hi ha la riquesa, no? També. I aleshores el monstre Joan és un monstre bo, que té una particularitat, entre d'altres, no? Que és que porta un fil lligat a la mà esquerra, porta un fil lligat, i a l'extrem del fil hi ha la lluna, i són molt amics amb la lluna. I aleshores jo sempre explico als nens que quan mirin la lluna, si s'hi fixen bé, poden veure el fil que surt de la lluna, i aquest fil va espetegar a la mà del monstre Joan.
Però escolta, com és el monstre Joan? Perquè jo aquí el veig de color verd a la portada.
Sí, el monstre Joan té una particularitat molt, molt curiosa, no? Que és que els 5 contes que a data d'avui hi ha publicats com a àlbums il·lustrats han estat il·lustrats cadascun per un il·lustrador o il·lustradora diferent. Aleshores, és una cosa que a mi m'agrada perquè cadascú se'l fa seu. És a dir, si tu mires el primer monstre Joan, és d'una manera, tots, evidentment, tenen les mateixes característiques, porta una capa, porta unes antenetes, etcètera, sí, però cada il·lustrador se l'ha fet seu. I, per tant, ha anat canviant una miqueta el color, la manera de vestir, l'alçada, en alguns casos, i m'agrada, perquè és una manera diferent d'enfocar la història, no? És a dir, són diferents perspectives sobre el mateix monstre Joan.
I llavors, a part del monstre Joan, el venen a veure o descobreix o es troba amb dos personatges que es diuen els petits llenguaferits. A veure, me'ls puc imaginar, una mica,
te'ls pots imaginar,
però
no?
Qui són aquests petits llenguaferits?
Home, tenint en compte que els llenguaferits som la Jess i jo, en el marc aquest, no, el projecte aquest de llenguaferits, que fem per donar a conèixer la importància de la diversitat lingüística i fer tot el que estigui al nostre abast per reforçar l'ús social del català, no? Doncs ja fa uns 4 anys ja pràcticament, vam publicar un conte que es deia Els petits llenguaferits. I érem nosaltres, quan érem petits, sí, que el que fèiem era viure una aventura al voltant del món per descobrir justament curiositats de les llengües. I per tant, sí, Els petits llenguaferits som la Jess i el David quan érem petits.
Perquè de petits ja éreu llenguaferits?
Home, jo crec que sí, no ens coneixíem, però
es pot ser llenguaferit per separat, no? Vull dir,
sí, érem llenguaferits per separat, això segur, bàsicament perquè estàvem a 1.200 quilòmetres l'un de l'altre i era difícil, no?, als anys 80-90, sent menors d'edat i tot, sí, no ens coneixíem, però sí, home, la Jess ens ho explicarà ella, no?, però ella era una llengua ferida, no?, ella del nord de França, però sempre molt interessada per altres llengües, i jo aquí també sempre m'han cridat molt l'atenció les llengües, és una cosa que m'ha tret moltíssim, no? Aleshores, quan ens vam trobar i vam decidir engegar aquest projecte, doncs el que vam voler fer és això, transmetre la nostra passió per les llengües del món i pel català.
Jessica, què tal? Com estàs?
Hola, us estava escoltant atentament,
ja ho veig.
He entrat per redes quillentes i dic, no sé si hi ha algú alguna cosa o el que sigui, dic,
sí,
però...
Sí, ja t'anava a saludar, ja t'anava a saludar.
Bon dia.
Tu eres llengua bon ferida dia. De petita ja també, o no?
Home, sí, des de petita, i a més sempre he volgut com ensenyar les llengües, no? Llavors vaig començar, doncs, això, voler ensenyar el francès, la meva llengua. Després, clar, em va agradar molt l'anglès, però quan vaig conèixer el castellà i el llatí, dic, ja està, vull ser professora de llatí i de castellà. I mira, anar fent de compartir això, aquesta passió amb les llengües i d'anar sempre buscant les millors paraules i això, no, anar investigant. I clar, quan vaig arribar aquí, vaig descobrir el català, dic, uah, aquesta és meva.
És que aquesta és apassionant.
Totalment. I un enamorament de la llengua i de les llengües en general. Sí.
David, ara tenim situats els personatges. Tenim els petits llenguaferits i tenim el monstre Joan. Com es troben i què els hi passa? Que ens puguis explicar, no ens facis molts spoilers, però una mica per situar-nos.
Home, doncs mira, els petits llenguaferits, ells sempre estan... Qui hagi llegit l'altre conte sap que tenen un arbre màgic, que aquest arbre màgic existeix. Moltes vegades els nens i nenes, quan fem contacontes o quan anem a les escoles a explicar-ho, ens diuen, però existeix aquest arbre? Evidentment que existeix, el que passa que no... Oi que sí, Jess?
Sí,
però
sí,
no podem dir on és, però l'arbre existeix.
A veure un moment.
Atenció, que la Mireia se'ns enfada.
No, venia una ràdio a dir que coses no s'expliquen molt malament, ni que ens dediquéssim a la política, escolta.
Som com aquestes platges o aquestes cales de la Costa Brava o el que sigui, que diuen, sabem on són, però clar.
Exacte.
Però jo necessito una informació. Aquest arbre és sabadellenc?
No.
Aquest arbre està en algun punt imprecís i indeterminat dels països catalans.
Apa! Però no és el Vallès Occidental, tampoc.
Mira, doncs... És l'última pregunta. Mira, va, no és el Vallès Occidental.
No és el Vallès Occidental, molt bé.
Exacte.
Oi que sí? Deixem-ho així, oi?
Va, doncs queda apuntat.
No fos cas que la Mireia és capaç de descobrir-lo,
Jo sí, jo tinc aquesta vocació, ja ho sabeu.
Però si pot anar.
Sí, pot anar. Molt bé, així m'agrada. Tenim un arbre que és...
És un arbre màgic.
Ens hem despistat.
Sí, és que és un arbre màgic que si t'hi abraces, pots viatjar on vulguis del món. I clar, quan els petits llenguaferits el descobreixen... Uau, clar, poden anar on vulguin i descobrir les llengües que es parlen arreu, no, del planeta. Aleshores, resulta que un dia, mira, això que vols fer tu, el monstre Joan i la Lluna estan passejant per allà al prat, al bosc, i veuen una nena i un nen abraçats a l'arbre i van a parlar. I després se'n van tots quatre a fer la volta pel món.
Que xulo, jo vull anar a fer la volta al món a través d'un arbre, perquè a mi això de l'avió em fa una mandra.
Sí, doncs mira, això és molt més pràctic, l'arbre.
És més pràctic, home, ho trobo més pràctic, per favor.
Sí.
I a través d'aquest, entenc que a través d'aquest viatge que fan els petits llenguaferits i el monstre Joan, el que feu és parlar-nos de la vostra passió, de les llengües. Sí, Jessica?
Sí, exacte, sí, és que a través d'aquest viatge, clar, nosaltres anem descobrint curiositats lingüístiques, no?, del món, i aleshores ja ho havíem fet en el conte anterior, però clar, en aquest cas, doncs, encara més acompanyats. I aleshores el que ens agrada molt és parlar de les formes diferents, no?, de les, per exemple, les llengües de signes, paraules diferents que es diuen en llengües diferents, alfabets diferents, no?, i aleshores, clar, el conte és un suport ideal en aquest sentit, i també en aquesta ocasió volem incidir encara més en l'ús del català, és a dir, que sempre el nostre missatge va al voltant, doncs, de les llengües, no? De com cada llengua és un patrimoni, és un tresor, cada llengua és bonica, és única, i evidentment, doncs, el català també. I per tant, en aquest cas sí que, diguem, hi ha una gran proporció del conte que va cap a això, no? cap al català, el fet de compartir la llengua amb la gent que ve d'altres llocs i això, no? Aleshores és a través d'aquest viatge que fem un viatge pel món i després tornem cap a casa, no?
Per tant, sempre hi buscava aquest rerefons de dir, sí, d'acord, és maco descobrir, no? És maco trobar, és maco buscar fins i tot allò que ens agrada molt, no? De com es diu en català, no? O allò, aquells TikToks que hi ha que et tornen boig, no? De dir, ostres, aquesta paraula com la diuen a diferents llocs del món, no? I dius, ostres, d'aquí ens assemblem aquí, ens assemblem allà, no? Això sempre et crida molt l'atenció, però ens hem de cuidar lo nostre.
Exacte, sí, perquè nosaltres creiem que protegint cada llengua, protegim el conjunt de la diversitat lingüística global. Si cada comunitat lingüística protegís la seva, no en desapareixeria cap de llengua, i malauradament la majoria estan amenaçades, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, preparem això, un contacontes pels més petitons, i després una activitat per alumnes, doncs, de primària, no? I tant en un cas com en l'altre, el que volem és reforçar molt el que deia la Gesara, no? Reflexionar molt sobre com tenim el català? I demostrar també que és una llengua que pot ser molt divertida, totes les llengües són molt divertides, per tant, això que tu dius, paraules, com es diuen en diferents llengües del món i també en català, com es diuen de diferents maneres una mateixa paraula en català, perquè també els localismes, podem dir els sabadellanquismes, però podem dir localismes d'arreu dels països catalans, no? Com es diu una mateixa paraula, no? De maneres molt diferents arreu del territori, també és molt divertit, no? I per tant, sí, volem sobretot reflexionar això, de dir, ei, que és molt important que utilitzem la llengua amb normalitat, que si venen nens i nenes d'altres països o que bé tenen una altra llengua, doncs acollim-los en català, perquè regalar-los la llengua, no és el millor que podem oferir-los.
I a més, si tornem al conte mateix, al final del conte, clar, és un conte, diguem, més aviat pels nens més o menys petits, no? Però sí que al final hi ha una sèrie de preguntes més aviat adreçades, doncs, a un públic més gran i fins i tot als adults, no?, a les famílies, no? Per tant, creiem que amb aquest conte, doncs, es pot treballar a totes les edats, no?, el tema de la diversitat lingüística i del català, no?
Uh-huh. Això us anava a preguntar també, més o menys, perquè, clar, aquí hi ha una part d'una aventura, no?, una història d'aventures, però hi ha un rerefons, no? Perquè puguin captar aquest rerefons del tot i alhora els cridi l'atenció a la història d'aventures, per quines edats diríeu que està enfocat aquest llibre?
Home, nosaltres pensem que el llibre, des de ben petitons, un nen de 3 anys que li estàs explicant uns contes que ell encara no sap llegir i tot, li pot agradar perquè és una aventura, no és una aventura.
Les il·lustracions són molt maques.
Les il·lustracions són precioses, no?, com sempre, les de la Sílvia. I després hi ha una miqueta més grandets, 6, 7 anys, que ja el llegeixen ells, també, no?, ens sembla una bona eina, perquè a més, nosaltres sempre reivindiquem el conte com a gènere, no?, per descobrir el món i per aprendre a llegir i escriure, i en aquest cas estàs aprenent a llegir i escriure, i el que estàs llegint té a veure amb les llengües, és a dir, amb l'eina que faràs servir per tant és tot plegat, molt relacionat al voltant de la paraula, no? Per tant, nosaltres creiem que, home, 6, 7, 8 anys pot ser un llibre adient, i després a partir d'aquí, clar, les activitats que fem s'allarga molt més, no? Les activitats que fem són per primària, també fins a 6è de primària. Li traiem el suc per treballar, evidentment, en aquest cas, doncs, continguts ja no tant el que és la història en si, que per ells els hi quedaria com un conte de petits, sinó reflexionar sobre això. Ostres, què hi ha arreu del món relacionat amb les llengües, no? Per tant, és bastant transversal. I els adults també s'hi poden entretenir, perquè les preguntes que hi ha al darrere són preguntes que segurament no ens hem fet mai, no? Igual que nosaltres, perquè ens dediquem al tema de la llengua, però si un dia ens fan un llibre com aquest de balenes i ens pregunten coses de les balenes per dir alguna cosa, no?
No, és veritat.
Saps?
Veritat.
És que,
potser som
experts en balenes
o... Jo us he de dir que, vaja, que a casa meva el tema dels animals va a tope. Vull
sí,
dir que
mira, tu domino, veus, domino clar, temes, nosaltres no el dominem tant i a vegades no. Veus documentals d'aquests, no de, oh, l'oceà, no sé què. Ostres, a nosaltres ens agrada molt aprendre de tot, no? Per tant, qualsevol persona que sigui inquieta i que tingui aquest interès a aprendre coses, ostres, si la llengua no és o les llengües no són el seu àmbit, que de fet és el més normal, no?, perquè cadascú es dedica al que es dedica, doncs hi pot trobar coses que li poden semblar curioses.
Escolteu, tenir dos llenguaferits a l'estudi, no preguntar-vos per la llengua, per la manera que podem aconseguir, doncs, entre tots plegats, que la nostra llengua, doncs, sigui més forta a partir d'alguna manera, i avui us enfoco molt en els petits, perquè com s'ha d'enfocar aquest tema amb els més petits de casa? Quin grau de responsabilitat els podem donar o els hem de donar a l'hora de preservar aquest ús de la llengua catalana? Jessica, començo per tu, va.
Clar, jo crec que és molt, molt important treballar l'estima, no?, cap a la llengua, no? És a dir, que ensenyar com totes les llengües són molt maques i que, evidentment, doncs, potenciar la llengua inicial, la llengua materna o les llengües maternes, no?, i al nostre cas el català. Llavors, jo crec que és molt important que els nens, des de ben petits, en tinguin la consciència, no?, de que és una llengua, és la nostra llengua, és la llengua d'aquí, i això ens fa també diferents comparat amb els altres, no? I jo crec que és això, no?, el primer de tot, fomentar, doncs, aquesta estima i aquesta integració de la llengua i, a més, doncs, el que poden aportar les altres llengües, no? Però jo crec que és molt important, doncs, no infravalorar o, i, a més, com els pares o les famílies, no?, fem de model, no? També, bueno, també això ho parlarà el David, no?, el tema dels canvis de llengua i tot això, no? Però que, primer de tot, fomentar, doncs, l'amor cap als orígens, no?, cap a la seva llengua o les seves llengües, perquè hi ha molts nens que també venen de molts llocs diferents, no? I aleshores, amb el català, doncs, ostres, és la teva llengua, és la llengua dels avis, dels pares, doncs, uah, que bonic, no? Llavors, és molt important fomentar d'entrada, diria jo, l'amor i l'estima cap a la teva llengua d'origen, no?
El David coincideix, ja t'ho dic ara, però ara ens ho matisa. Ah,
completament, no, 100%, que estrany.
Sí, curiós,
sembla que estiguem constantment parlant-ne.
Fent coses,
oi? Sí,
parlant,
sí, sí, no, és així, i totalment, i a partir d'aquí, no?, a partir d'aquesta autoestima, per complementar-ho, no?, que entenguin els nens i nenes que la llengua la poden compartir, la poden regalar, i que precisament que vinguin nens i nenes d'altres llocs del món és molt guai, perquè poden aprendre paraules en altres llengües, que és una cosa que jo recordo quan era petit sempre et crida l'atenció, no? Ostres, aquell m'ha ensenyat una paraula en japonès, l'altre m'ha ensenyat una paraula, doncs jo què sé, en urdu, en wolof, és que tenim tantes llengües, ara quin mandinga. Aleshores, que pot ser molt divertit, i per tant ells també poden ser models en aquest sentit i, ostres, ensenyar la llengua, començar-la a fer servir i que aquests nens, gràcies a ells, doncs l'aprenguin, no? I això és molt, molt bonic. I després una altra cosa, també un missatge adreçat als pares, no? És a dir, tu pots transmetre la importància de la llengua, pots transmetre que la llengua és un patrimoni, que l'han d'ensenyar, però també els pares i mares ho han de fer, també. Perquè si després els pares i mares doncs canvien de llengua a la mínima davant d'algú que té un color de pell diferent, una estètica... Els nens, els humans, copiem el que veiem, per tant... Per què la majoria de catalanoparlants canvien de llengua? Perquè ho han vist fer. És un tema de modelatge, no? Per tant, si els petits continuen veient que la majoria d'adults canvien de llengua a la mínima, a la que hi ha una situació d'ai, calla, aquest potser no m'entendrà, aquest té un color de pell diferent, aquest va vestit d'una altra manera, aquest em sembla que ha vingut de no sé on... Clar, tu el que aprens de petit és que, calla, quan aquell no vagi amb barretina... No li pots parlar en català, no?, per dir-ho d'alguna manera, malgrat la calor, i clar, ara mateix no hi va ningú amb barretina amb aquesta temperatura, per tant, ho tenim fotut. Per tant, insistir també en transmetre tot aquest missatge, però alhora predicar amb l'exemple.
Doncs ens ho apuntem, perquè són clarament bons consells. Escolteu aquest, els petits llenguaferits i el monstre Joan. Gràcies, David, gràcies, Jessica, per haver-vos vingut a presentar avui a Ràdio Sabadell. Cuideu-vos molt.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies.
Vagi molt bé.
A punt per marxar, abans de dir-vos adeu i fins demà, deixeu-me que enviï una forta abraçada al David Vila i Ros i a la Jessi Neckelmann. Gràcies per aquesta nova aportació a aquesta nova publicació que avui n'hem parlat al Connectats. Després d'això, res, que demà acabem una nova setmana, la primera del mes de juliol. Per tant, us esperem quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.